l'Infomigdia.
Informatiu d'avui dijous 16 de novembre. Bon dia, Andrea Medina.
Bon dia.
Comencem amb titulars. Informatiu amb una entrevista a la presidenta de l'Associació Turística de Calella, Isabel Mallol, a qui li preguntarem si l'actual context polític i social que es viu al país ha afectat a l'ocupació turística aquí a la nostra ciutat. En les últimes hores l'alarma ha saltat a la ciutat de Barcelona, on s'apunta que el descens ha estat de 7 punts.
Així ho ha declarat el president del Gremi d'Hotelers de Barcelona, qui ha assegurat que aquesta davallada té conseqüències també en la facturació d'un dels sectors més importants a l'economia de Catalunya.
En relació a això, el programa de vacances subvencionat per a persones jubilades permet a molts hotels de Calella mantenir els establiments oberts en època de temporada baixa, però sembla que també s'ha ressentit d'aquesta inestabilitat.
Tot i que l'Associació d'Agències de Turisme de Catalunya xifra la caiguda en el 50%, un dels hotels que treballa amb el programa ha explicat a Ràdio Calella Televisió que l'afectació és relativa, no seria més del 5%.
En un altre ordre de qüestions, però encara en termes econòmics i laborals, el secretari comarcal de l'UGT, Lluís Torrents, ha denunciat avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella la persistència de la bretxa salarial de gènere també aquí a la comarca.
La diferència entre el que cobren les dones i els homes és més acusada en el sector serveis, de fins al 37%. Elles treballen gratis, és el nom de la campanya que el sindicat ha posat en marxa per denunciar-ho.
I coneixerem al detall una de les propostes que es poden votar aquests dies en el marc del projecte de pressupostos participatius que està en marxa.
És el de crear un carril bici al passeig Manuel Puigverd, que aniria des del Far fins al Riarany dels Frares.
I acabarem l'informatiu parlant de llibres, en concret del que ha escrit el canadenc Francesc Ten. El seu primer llibre es titula Xamfrà Contiki.
Un nom que ens fa recordar un antic bar que hi havia a la nostra ciutat i que decora i posa paisatge a la història que Ten presentarà a Calella el dijous vinent a la llibreria El Faristol.
En les últimes hores s'ha fet pública la dada sobre ocupació hotelera a Barcelona durant el mes d'octubre. S'han donat unes dades preocupants que posen en alerta el sector, diuen fins i tot alguns mitjans, perquè suposen una caiguda de 7 punts i un efecte directe en la facturació que hauria baixat en alguns casos fins al 40%. És el que explicava ahir el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos. Nosaltres ens posem en contacte amb la persona de referència del que és l'entitat que representa el sector a casa nostra, l'Associació Turística de Calella, per saber doncs si aquesta tendència també s'ha produït en el que és la nostra destinació turística. Per això ens posem en contacte, com dèiem, amb Isabel Mallol. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Mallol, s'assimilen les dades que s'han donat a conèixer a Barcelona en relació al mes d'octubre amb el que ha passat aquí a Calella?
Bé, a Calella tenim un públic totalment diferent del que tenen a Barcelona. A Barcelona estem parlant, sobretot el senyor Jordi Clos parla d'un turisme de negoci, d'un turisme de congressos professionals i també de fires. Aleshores, no seria exactament el mateix. El que sí que ens perjudica és la imatge de Barcelona, com nosaltres reflexa que estem. Sempre hem venut nosaltres el tema de Costa de Barcelona-Maresme per proximitat a Barcelona, evidentment. Quan a Barcelona hi ha una sèrie d'aconteixements que aquest any han estat molt seguits durant aquest mes d'octubre, el reflex a nosaltres també ens perjudica, això és evident.
Uns fets que s'haurien produït ja al començament de l'estiu, no? En ple estiu, en plena temporada alta del que és l'estiu, començant per la vaga de vigilants de l'aeroport, després els terribles atemptats a Barcelona i altres poblacions també de la costa catalana, i finalment l'1 d'octubre. Però sembla que aquest efecte en el que ha estat l'ocupació hotelera s'ha acabat concentrant a l'octubre, o també s'ha produït amb anterioritat.
Exacte, és que aquest mes d'octubre, a més d'haver-s'hi sumat un seguit de aconteixements negatius per lo que ha sigut a l'àrea metropolitana de Barcelona, també ens ha afectat. Mira, jo l'única cosa que te puc dir és que en l'Observatori de Turisme, l'informe que es passa des de la Diputació mostra una davallada, això, aquest informe és públic, una davallada d'una ocupació d'aquí, de la zona de la zona nostra de Costa Barcelona-Maresme, d'un 13%. Un 13% que, evidentment, no ens fa més mal perquè molts dels hotelers ja hem tancat. Hem tancat, mitjans d'octubre, i ens ha agafat també a final de temporada aquest mes d'octubre, que es pot dir que aquí hi ha hagut una sèrie d'imatges, aconteixements relacionats amb la política que no ens han afavorit en absolut.
I que fins i tot podrien haver afectat directament a la imatge d'una destinació turística global com és Catalunya i polaritzada en Barcelona, afectat a una imatge que sempre havia estat associada a la estabilitat i que de fet aquest era un dels punts forts, no?, de la nostra destinació. No sé si costarà molt remuntar això, senyora Mallol.
Si costarà remuntar, no. Jo crec que avui en dia tot és molt ràpid. Les xarxes socials ens comuniquen immediatament amb el nostre entorn. Aleshores, sí, el que nosaltres demanem és una imatge d'estabilitat per de cara sobretot a la temporada del 2018. I jo espero que hi hagi suficient seny com per projectar-la i a Barcelona es doni el mateix. Evidentment, amb això el periodisme també té molt a veure, perquè projectar imatges inclús manifestacions que no estaven il·legals, que no estaven convocades, d'aldarulls, de repressions, evidentment, econòmicament no ens afavoreix, i això ja ho sap tothom. Jo espero que de cara a la temporada següent, a la temporada 2018, tot això es tranquil·litzi, per fi hi hagi una mica de calma, estabilitat, i que puguem tornar a remuntar. El que no es pot garantir, és clar, és en aquests hotels que tenen públic com Incerso, aquí estic parlant de la costa, que sí que és evident que s'han produït anul·lacions i la gent ha preferit anar a altres indrets. Concretament a Calella, doncs es veu que sí que hi ha hagut anul·lacions de grups, sobretot de gent gran. Tampoc tenim dada des de l'Ajuntament d'aquest mes d'octubre, ni comparatives amb l'any 2016, però això és el que se sent boca orella pel carrer.
Suposo que és oportú fer un exercici de realisme, analitzar doncs amb claredat i amb plena objectivitat el que són les dades que hi ha ara mateix sobre la taula, justament per això, no?, per encarar de manera positiva i la pròxima temporada turística, tenint en compte doncs que el turisme i totes les activitats associades doncs són pal de paller de la nostra economia.
Sí, exactament. Els que poden també donar una mica l'índex de preocupació són els comerciants, referent a com es presenten sobretot aquestes festes de Nadal i aquest final d'any i principis de l'any següent. Ja sabem que al mes de principis d'any, després de festes, hi ha una davallada de lo que és la facturació, però no ens agradaria que es repetís els símptomes de por i de prudència a l'hora del consumidor poder gastar com es van produir a principis del 2008, quan gastàvem en plena crisi. Aleshores, tot això s'ha d'incentivar gent, i s'ha de donar a la gent aquesta imatge de que continuem, de que seguim treballant i de que aquí som gent de pau, que el que volem és que tinguem gent que ens vingui a visitar i que és la nostra font d'ingrés.
Doncs desig compartit aquest, que acabem amb bon peu el 2017 i que el comencem i que encara molt millor el 2018. Agraïm a Isabel Mallol, presidenta de l'Associació Turística de Calella, que ens hagi volgut atendre avui a l'Infomigdia. Moltíssimes gràcies, senyora Mallol.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Una i 40 minuts gairebé, l'Hotel Volga és un dels establiments que participen al programa de vacances que l'Estat subvenciona a les persones jubilades. Com ja apuntava la presidenta de l'ATC, també s'ha exposat des de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges. La situació política al país ha fet que les reserves de clients en establiments del país hagi baixat. És per això que ens hem dirigit, Andrea, a la Font Directa i els ho hem preguntat.
Hem trucat a l'Hotel Volga i el seu cap de reserves ha explicat que han notat la davallada, però no en gran mesura, ja que les darreres setmanes abans de tancar, les reserves sempre van a la baixa.
Han baixat una mica. La causa principal que ens han donat, sobretot un balneari, dels dos amb els que treballem, és que la gent, hi ha gent que ha dit que no se sentia molt segura per la situació política que tenim actualment i tal. Malgrat tot, tinc que dir que el 95% d'aquests clients són catalans, o sigui, no són gent que vinguin de fora i que per aquesta raó no vulguin vindre, no. La majoria, suposo que com també són gent gran, doncs, no volen tindre cap problema. Algú també ha tocat preguntant si com estava la situació. Evidentment li hem dit que estava tranquil·la.
Les persones jubilades inscrites a l'IMSERSO encara poden reservar les seves vacances.
I recordem que el Ministeri d'Educació ha decidit decretar el 21 de desembre, el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, com a dia no lectiu a les escoles. El govern assegura que aquesta mesura afavorirà que la jornada electoral es pugui desenvolupar amb total normalitat. Aquest canvi, però, fa replantejar el calendari a les escoles que es veuen afectades, sobretot les activitats de Nadal.
A l'escola Salicru, la convocatòria d'eleccions ha obligat a la direcció del centre a canviar la data del concert de Nadal. Ho explica la cap d'estudis de l'escola, Laura Pagès.
Sectors bastant, perquè com a la majoria d'escoles aquestes dates són dates que es fan unes activitats per celebrar el Nadal, per fer diferents activitats, així que requereixen una organització una mica complexa i les necessitats que cal preveure-les amb temps. El fet que ara et posin aquest dia aquí mig i que te decretin aquest dia no lectiu, doncs mou absolutament tot el calendari d'aquests últims dies, no? Llavors, concretament a nosaltres ens afecta en el concert de Nadal perquè no teníem previst fer-lo el dia 22 i l'espai on el volem fer és a la fàbrica, que és un espai que és col·legi electoral, justament.
A l'escola Freta també s'ha hagut de modificar la data de diverses activitats lúdiques en el cas d'infantil i primària.
És final de trimestre i, per tant, i a més un final de trimestre important perquè és tota la celebració de Nadal i aleshores doncs hem hagut de modificar activitats, clar. Hem hagut de moure-les cap al 19 i al 20. A infantil i primària hem hagut de moure activitats més lúdiques. Secundària en principi no, perquè les activitats les fèiem el dia 22. Però a infantil i primària sí, hem hagut de moure activitats més lúdiques.
La convocatòria d'eleccions no tindrà efecte sobre l'avaluació, ja que, segons explica la cap d'estudis del Salicru, abans de l'última setmana ja s'han fet totes les activitats avaluatives.
I avui es compleix un mes a l'entrada a la presó madrilenya de Soto del Real dels presidents de l'ANC i de l'Òmnium Cultural. Avui Calella torna a estar cridada a mobilitzar-se. Aquest vespre, a 8:15, hi haurà una concentració a la plaça de l'Ajuntament per demanar l'alliberament dels presidents de les entitats independentistes que estan a presó privats de llibertat des del passat 16 d'octubre.
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart estan a presó preventiva investigats per un presumpte delicte de sedició per les protestes que hi van haver a l'exterior de la Seu d'Economia el passat 20 de setembre. L'Audiència Nacional, que instrueix el cas, ha desestimat el recurs d'apel·lació que van presentar els seus advocats. Els magistrats confirmen la decisió de la jutge Lamela en considerar que hi ha risc de reiteració delictiva. Des de l'ANC Calella per la Independència, Josep Barri ha defensat el tarannà pacífic i cívic de totes les accions que han encapçalat els líders de les dues entitats i qualifica d'increïble que se'ls mantingui a presó.
Les persones que han demostrat al llarg de tota la seva trajectòria pública que no tenen res a veure amb actituds violentes, que no tenen res a veure amb actes tumultuaris ni actituds sedicioses. Continuem encara com sense poder arribar a creure que en un país democràtic a l'Europa actual pugui haver-hi aquestes dues persones més posades en presó sense cap mena de mesura atenuant, sense cap mena de possibilitat ni de fiança ni de res.
Es dona la circumstància que, com alguns consellers del govern de Carles Puigdemont, també el president de l'ANC anirà a una de les llistes per les eleccions el 21 de desembre. Jordi Sánchez serà el número 2 de Junts per Catalunya a la circumscripció de Barcelona. Josep Barri entén que la seva presència a la llista pot sumar vots en favor de la democràcia i la independència.
i hem d'intentar de totes les maneres que sigui possible, doncs, que hi hagi un màxim de participació i un màxim de votació en els partits independentistes. Entenc que Jordi Sánchez, doncs, el que fa és entendre això i posar el seu granet de sorra en una d'aquestes llistes, ja que no s'ha pogut fer la llista, una llista unitària, com s'havia demanat precisament des de l'Assemblea Nacional Catalana. Doncs ell el que fa és intentar, des de la posició que té en aquest moment.
La concentració per reivindicar l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart està convocada a 7:45 a la plaça de l'Ajuntament. Rep el suport de l'ANC Calella per la Independència, Òmnium Montnegre, el CDR de Calella i la CUP Esquerra i el PDeCAT.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Les dones cobren un 26% menys de mitjana que els homes i aquesta diferència s'eleva fins al 37% en el sector serveis. Això és el que denuncia el secretari comarcal d'UGT, Lluís Torrents. Ho ha fet avui en una entrevista al programa La Ciutat, d'aquí de Ràdio Calella Televisió, en la qual també ha parlat de l'important desequilibri econòmic que hi ha al Maresme entre nord i sud.
Un 15% de les dones cobren 700 euros bruts mensuals, percepció que reben només un 7,3% dels homes actius. Són algunes de les dades que el secretari comarcal d'UGT ha exposat avui al programa La Ciutat per denunciar la persistència de la bretxa salarial al segle XXI per les dificultats que tenen encara algunes dones per accedir a llocs de treball amb més remuneració. Aquesta circumstància motiva la campanya que el Sindicat de Treballadors ha posat en marxa. Elles treballen gratis.
Si la dona cobreix exactament igual que l'home durant el llarg de tot l'any, significaria que estaria treballant gratis, sense cobrar res, del 8 de novembre al 13 de desembre. I això és conseqüència d'aquesta bretxa salarial que hem d'actuar per disminuir-la i perquè no existeixi, per arribar a la igualtat salarial entre homes i dones d'una forma urgent.
Al marge de les desigualtats de gènere, el secretari comarcal també s'ha referit a qüestions de precarietat laboral que s'han de vincular als sectors econòmics predominants al Maresme, aquí al nord de la comarca, amb una economia productiva basada en el turisme i el sector serveis.
Està molt basada en els serveis, en el turisme i en l'hostaleria. En aquest sector són salaris força baixos i condicions laborals força dures. Això és el que fa que hi hagi aquest desequilibri que nosaltres anem perseguint a l'administració perquè hi hagi accions que tendeixin a reequilibrar la comarca des d'aquest punt de vista comarcal entre el Maresme Sud i el Maresme Nord.
Altres qüestions, un dels projectes dels pressupostos participatius que es poden votar aquests dies és el de la creació d'un carril bici al passeig de Manuel Puigvert. Andrea.
El promotor d'aquest projecte, Pere Puig, ha explicat la necessitat de la construcció d'aquest projecte.
Malgrat que hi ha una certa senyalització en el passeig perquè les bicicletes vagin per un dels carrils que hi ha entre els arbres i la balustrada de mar, resulta que pràcticament cap d'aquestes bicicletes en fa cas. Aleshores, per evitar problemes amb els passejants, amb les criatures, i lliurar una mica tot això, doncs vaig pensar que es tenia que dissenyar un carril bici.
Alguns trams del passeig ja tenen un carril bici, és per això que aquest nou pas per bicicletes uniria els carrils ja existents.
107.9 FM. Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Terranova CNC, ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
A l'Info Migdia ens agrada sempre poder obrir un espai pels llibres per parlar de literatura. Avui en tenim l'oportunitat gràcies a una presentació que tindrà lloc d'aquí just una setmana, serà el dijous dia 23 a la llibreria El Faristol. El director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Francesc Ten, presenta a Calella la seva primera novel·la. Ara li preguntarem si és així com millor li agrada que es defineixi, Xamfrà Contiki, editat per El Cep i la Nansa. El títol ja ens situa en un paisatge de fa uns quants anys de la seva Calella natal. Bon dia, senyor Francesc Ten. Bon dia, benvingut a Ràdio Calella.
Moltes mercès, moltes gràcies per aquesta entrevista.
Pel títol, doncs, els calellencs, els que som d'aquí, situarem ja el que és aquest xamfrà Contiki, perquè crec que no s'especifica en cap moment el llibre, el lloc d'on parteix aquest argument, aquesta novel·la.
Sí, el esparciment, és a dir, jo de la meva Calella natal n'he fet un espai així mític de ficció i en aquell moment em semblava que no calia donar tantes coordenades de lloc concretes, però certament tothom que em conegui a mi, tots els calellencs que ja tenim una edat sabem que hi havia un snack, bar, cafeteria a Frankfurt, que es deia Contiki, al carrer de l'Església, cantonada Costa Forneguera.
Un espai que li devia ser ben especial, com per recordar-se'n i posar-ho en el títol d'aquesta novel·la.
Bé, a mi familiarment allò era la meva pàtria d'infantesa, el carrer Costa Forneguera, cantonada amb Església, això, la platja, el carrer Madeu, bueno, els llocs aquests de la pàtria, que aquesta pàtria no t'abandona mai, que és la infantesa, doncs un després sempre els té molt, molt a prop. I jo he aprofitat aquesta proximitat per ficcionar-ho a la meva manera, i sí, més que fer una novel·la, he novel·lat, o he fet narrativa d'això, d'uns personatges que intenten retrobar-se. El que té de peculiar és que jo ho he fet a partir de correus electrònics, que s'escriuen aquests tres personatges, i on el seu passat, doncs, més o menys va aflorant en aquests correus electrònics.
Té algun punt autobiogràfic aquest xamfrà Contiki, per tant?
Mira, sempre és autobiogràfic o biogràfic el que un escriptor fa, no? Perquè la veritat d'un escriptor és construir una ficció, i per construir-la moltes vegades allò que tens més a prop és la biografia o l'autobiografia. Jo li deia a un amic meu que li vaig dedicar el llibre, dic, mira, hi ha molt de mi, però tot és mentida. I això em sembla que s'ajusta molt al que és el llibre. Hi ha moltes coses que venen del meu món i de la meva Calella mítica d'infantesa i de joventut, però que després jo m'he disfrutat i m'ho he passat molt bé posant sal i pebre de ficció en tot això, remenant-ho, girant-ho, ampliant-ho, disminuint-ho, fent el que hem de fer quan et dediques o intentes editar-te a escriure.
Aquest xamfrà Contiki és la història, doncs, dels correus electrònics que s'intercanvien aquests tres amics d'infantesa, i jo pensava moltes vegades quan realment ens comuniquem o ens posem en contacte amb persones que havien format o que havien tingut, doncs, un paper important en la nostra vida, i ho fem simplement per correu electrònic o ara per missatgeria instantània, i s'acaben trobant o no s'acaben trobant?
Mira,
perquè això... moltes vegades s'agafa l'argument de no, ja tenim el contacte, no? Però al final no sé si hi ha tantes ganes al final de tenir aquest contacte més de pell.
Bé, això forma part de la mica de trama que jo he construït, si finalment s'acaben trobant o no s'acaben trobant. Hi ha algunes coses que indiquen que pot ser difícil que es trobin. i al final, doncs bé, s'ha d'acabar llegint, tot i que tampoc tinc cap interès per la intriga. Jo no és una novel·la d'intriga i on això hi tingui un pes important. Per mi el pes important és la relació entre ells, el meu compromís amb la llengua, que funcioni les paraules, que sigui amena, ràpida, lleugera. He parlat sempre de tres personatges, però deixa'm dir-te, per ser fidel, sempre dic tres més un, perquè hi ha un quart personatge que apareix per aquí sota i també val la pena que s'esmenti perquè és important.
Evidentment, no era la...
Hi ha molt secundari, després de tot això hi ha molt secundari, hi ha un personatge importantíssim, sí? Per mi, que és l'espai, és a dir, aquest xamfrà gairebé és un personatge més, no? El bar, les dues botigues, la gent que pol·lula per allà com a secundaris, tot això és un paquet important que jo he intentat, doncs, passar-m'ho molt bé, i espero que també s'ho passi bé el lector, no només amb la història dels tres més un, sinó que hi hagi tot aquest món, submón, que té un punt de trobada més o menys, que és el Contiki, i que allà, doncs, viuen, o jo ensenyo les seves històries fins a cert punt, també.
El paisatge com a protagonista no era pas la meva intenció a revelar el final de la història, però sí que és un fet comú el fet aquest, doncs, que no, mira, m'estic trobant a través de les xarxes socials, però al final no s'acaben mai concretant, era una realitat,
sí, no,
doncs, que... Evidentment, tindrem l'oportunitat de veure'l el proper dijous, serà el dia 23 de novembre, a les 7 del vespre, és la presentació a la llibreria El Faristol. Ja ha tingut recorregut aquestes presentacions per terres gironines, que és per on
sí,
para, oi, senyor Ten? Sí.
Bé, n'hem fet una a Girona, en la setmana que ve a Calella, després en fem una a Olot, una altra a Tortellà, que és on jo visc actualment, n'hi ha prevista una a Banyoles, i estic intentant que en surtin com més millor. M'agradaria molt anar a Malgrat, ho intentarem també, i bé, explicar aquesta historieta de la gent que havien estat al Contiki, inventats, i alguns no, però no, des del moment que els poso aquí, per mi ja són uns personatges de ficció. Jo no he volgut fer un documental històric, saps? També hi ha una altra cosa que m'agrada esmentar, que és com el rerefons també hi ha com afecta o com va afectar el turisme a la vida local, i com això és molt divertit. No ho valoro, és molt divertit, perquè realment la gent s'adapta al turisme i el turisme s'adapta a la gent, i si no, malament. I una mica també he intentat descriure-ho, això, en aquests anys de joventut d'aquests personatges, o en aquests anys d'infantesa d'aquests personatges, perquè en el xamfrà Contiki hi ha tres grans moments: el moment que s'escriuen els correus electrònics, els moments que passen uns fets de joventut en aquests tres personatges, posem-hi que potser tenen 18 anys o 17 o així, més o menys, i després els records que ells tenen, doncs, de quan eren molt més petits, que potser en tenien 10. Aleshores aquí es barreja els moments dels 10 anys, els moments dels 18 més o menys, i el moment actual dels correus electrònics, que estan situats al 2013.
Ens n'ha donat molts elements, molts ingredients d'aquest xamfrà Contiki, per tant moltes ganes d'endinsar-nos en les seves pàgines. Aquest llibre editat per el CEP i la Nansa, que es presentarà, com dèiem, el dijous vinent, el dijous 23 de novembre a les 7 del vespre a la llibreria El Faristol. Moltíssimes gràcies a Francesc Ten per haver-nos en parlat avui a l'Info Migdia, per haver-nos donat l'oportunitat també per obrir aquest espai dedicat a la literatura. Moltíssimes gràcies, i l'esperem la setmana que ve aquí a Calella.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salutacions.
Poc més d'un minut i seran les dues. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Ara el temps, la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bona tarda.
Bona tarda. Continuem sense complicacions en el temps. Amb aquestes temperatures que a hores d'ara oscil·len entre els 16, pregant els 17 graus en alguns punts de la comarca, després d'una nit que ha tornat a ser freda, no tant com la nit anterior. L'altre cop hem tingut temperatures fregant els 0 graus, un grau positiu en zones interiors i a les fondalades de la comarca. D'entrada, la previsió anuncia per la jornada de demà Un temps que continuarà tranquil aquesta tarda i demà, per tant, ambient assolellat, tot i que demà hi haurà alguns núvols que seran poc importants, amb vents fluixos i amb una situació marítima que continuarà molt tranquil·la a tota la costa maresmenca. I aquesta previsió, marcada per la bonança, continuarà també durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge.
Acabem més notícies aquí a Ràdio Calella a partir de 7:45. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Fins demà, adeu-siau.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.